Molt bon vespre, ripolletens, ripolletenca, si es pot dir així, perquè avui fa un dia molt plujós i una tarda molt grisa. Som dijous, primer de mes, 3 de novembre de 2011, i encetem el segon programa de l'Hora dels Escacs. Avui m'acompanyen 4 membres del Club d'Escacs Ripollet. A la meva esquerra, l'Isaac Lampolanès. Hola, Isaac.
Buenas tardes.
Continua en Paco. Hola, Paco.
Hola, buenas tardes.
En Carlos Ruiz.
Bona tarda.
I en Marc Piqué.
Bona tarda.
Avui començarem amb una mica d'activitat de... Explicarem l'actualitat del Club d'Escacs Ripollet, seguirem després amb una mica de debat i després farem una petita entrevista al jugador Francisco García Escobar, al Paco. D'acord? Per començar, parlarem del desenvolupament de la segona lliga social del Club d'Escacs Ripollet, que ha arribat a la segona ronda, a la cinquena ronda. Nois, què us sembla aquesta lliga? Com va? Isaac.
Home, jo trobo que per ara està bastant bé, no? Vull dir, el nivell del, per exemple, el grup on estic jugant jo, que és el grup A, hi ha bastanta competència entre els primers, els que estan al capdavant, i vull dir, els que passen pitjor són els que, per exemple, jugadors que no donen tant la talla, no tenen tanta puntuació d'Andelo, no?
En quin grup estàs jugant, Isaac, aquest any?
El grup A. Per ara, esperem que ho mantinguem.
I quants punts portes?
A veure, comptem el mig del... del Xambi, el mig del Carlos Ruiz i el punt del Gigante, pues portaríem 2 punts, si no em fallen els càlculs.
Buenas tardes, Paco.
Hola, Eloi, buenas tardes.
¿Cómo va el torneo, la Liga, este año?
Bueno, pues... Va bien, ahí para ver si puede ser el tercer puesto, ya que no me dejan el primero y el segundo.
Qué pesimista, si la semana pasada ibas líder. ¿Cómo puede ser eso?
Se pierden 2 partidos seguidos ya.
¿Qué ha pasado?
Nada, no ha pasado nada.
¿Con quién has perdido?
Con el amigo, esta semana con
el
amigo
estrella.
Carlos, con la estrella del club. ¿Sí? Y bueno, no sé qué me pasó, que quise hacer algo raro ahí y me pilló.
¿Tú, Carlos, en quina posició vas?
Jo ara primer.
Ostres, primer? Segur?
Ah, per aquí, sí, no? Segur.
Per davant d'aquí?
De l'Albert. Albert Segarra.
Molt bé. Un servidor aquest any no podrà revalidar el campionat de l'any passat perquè està ja enfonsat en els últims jocs de la classificació. I tu, Marc, en quin grup estàs jugant aquest any?
Jo jugo en el grup B.
Quants punts portes de 5 possibles?
Crec que porto 3 ara.
3? I això, què ha passat?
Bueno, la primera ronda vaig perdre una partida així, una mica, la tenia guanyada, però al final em vaig despistar, vaig perdre, i la resta, bueno, aquesta setmana he descansat i les altres 3 les he guanyat.
Explica'ns una mica aquell accident a la primera ronda, Marc.
Sí, explica.
Què va passar? Ai, Piqué. Ai,
Piqué.
Bueno, a veure, teòricament jugava contra un rival, teòricament, que tenia un nivell inferior a jo, em refereixo perquè estic més acostumat a jugar a tornejos i ell pues, només juga aquí a Ripollet. I al principi tenia la partida bastant bé, però vaig fer un sacrifici que no tocava i adéu a la partida.
Tenim algun representant del grup C per aquí? Bueno, per aquí ja tenim uns convidats que ens acompanyen avui, que diuen que juguen, però que no juguen. O sigui, ens volen embaucar d'una manera molt maliciosa. De totes maneres, s'agraeix el seu suport. Ens estan donant molts ànims aquí els companys escaquistes.
Són ben parits.
El grup C és el grup dels jugadors que porten menys anys jugant aquest any, juntament amb els pares dels nens que reben classes a les escoles. És un grup amb més nivell, però de totes maneres segueix bastant emocionant, amb un líder sorpresa, el senyor Eric Matas, que és un jove de Ripollet que ha començat a jugar als 21 anys, però tot i així la seva actuació està sent immillorable, amb el ple de punts. Concretament, si fem un repàs una mica més rigorós a les classificacions, començarem pel grup D, que és el grup d'infants. Primera posició aquest any, de moment, quan s'han disputat 5 rondes, en 4 punts és líder el Pachi Romero. En segona posició, el nen de l'Escursell, Sergio Pérez. En tercera posició, l'Adrià Hidalgo, també de l'Escursell. En quarta posició, Jordi Reynoso, del Sant Graviel. En cinquena posició, ja a meitat de la taula, la jugadora Marta Retxe, de l'Institut Can Mas. En sisena posició, el jugador del Col·legi Martinet, Vicente Saucedo. i tanquen aquesta classificació en Ranim Lari de l'Escola Escursenya amb un punt, l'Alexei Lisenko de l'Escola Escursenya amb un punt i l'Albert Flores de l'Escola Roser amb 0 punts. Si fem una ullada al grup C, que és aquest grup dels pares i dels jugadors que tenen menys nivell, una mica d'intriga, com havíem comentat, en primera posició el jove de Ripollet Eric Matas, en segona posició el jugador veterà Juan Villén, en tercera posició Francisco Javier López Zafra, en quarta posició un altre jove, Cristian Bernal, en cinquena posició el pare d'un dels nostres alumnes, en José Saucedo, en sisena posició un personatge que està aixecant molta intriga al club perquè gairebé no el veiem, l'Oliver Asbun, en setena posició el jugador Eric Bermúdez, en vuitena posició un altre pare, en Hassan Lari, i en novena posició tanca la Carme. Ja que no tenim cap representant d'aquest grup C, algun comentari sobre la classificació? Us esperàveu aquesta classificació, Carlos?
La classificació del grup C. Jo, la veritat és que no conec gaire bé.
Ostres.
O sigui, no.
Va, mullat, Carlos.
Marc, vinga. Tu que hi estàs més posat.
Digues. Home, a veure, jo més que res perquè com l'any passat, bueno, també estava el grup B, que estava el Juan Villén,
sí,
que va quedar tercer, si no crec recordar malament, jo crec que tindria que estar primer, no? I després, bueno, sempre pot haver-hi alguna revelació, com la meva l'any passat.
Per cert, aquest any, creus que el grup B t'està quedant petit?
Home, a veure, ja rivals com el Gerard Vilassaró i el Jordi Guiu, que les coses com... els he guanyat a 2-2, però em van costar molt, okay. Són rivals que se van jugar bé, però bueno, jo crec que potser el grup A també... A veure, la puntuació que és està més baixa...
Ai, pique, pique.
Però bueno, algun punt hagués fet, suposo.
No, claro. El del vacant.
El senyor vacant, sí senyor. Home, cal dir que el grup A aquest any el nivell ha pujat bastant, no, Isaac? Aquell, l'any passat estàvem allà els tres present.
L'any passat estàvem rossant el lideratge, no? Com aquell diu, però aquest any hem de lluitar per mantindre'ns, no per guanyar el primer.
Aquell triple empat, ara, si em permeteu la llicència, explicar una anècdota. Bueno, expliqueu-me, ja que esteu vosaltres els protagonismes, aquella anècdota que us jugàveu, sí, la Lliga, com va acabar aquella màgica partida, Paco, Isaac?
Esa partida èpica en el bar, aquel, la granja, no? Se llamava...
Sí, sí.
que tuvimos que hacer una foto de la partida para luego recoger las piezas y continuar esa posición en un bar.
Un final complicado que me ganaste.
Pero yo creo que podrías haber aspirado.
Pero luego me vengué, ¿eh?
Ya lo tenía que soltar.
¿On va a ser esta venganza? ¿Dónde fue esa venganza, Paco? Cuenta.
Eso fue en una partida oficial en... Ahora no me acuerdo el...
En Villafranca.
En Villafranca.
Villafranca.
Sí, una partida... un final bastante complicado y muy trabajado.
Hombre, yo no creo que tuvieras muchas dificultades porque ya en la apertura ya me ganaste posición.
Ah, pero muy poquita cosa. Hay una iniciativa... Y conseguí de mantenerla hasta el final, pero bueno.
Sí, pero luego lo perdiste cuando te gané la columna de C.
Sí, fue dura. Fue dura.
Y fue un final de alfiles.
Sí,
por final cierto, de alfiles. ¿Cuándo os toca otra vez en el social?
Ahora, porque ahora es jugado. Dentro de poco.
Dentro de poco será la revenganza.
El desempate, ah,
el desempate.
Perquè els oients es facin una idea, aquella partida mística del novembre del 2010, on va començar i on va acabar i a quina hora?
Mira, va començar a la llei de barris, on se suposa que es juguen les partides oficials del torneig social. Però el que va passar és que vam decidir de jugar com es jugues normalment als tornejos amb increment i tot això, i suposo que vam començar més tard del que s'hauria d'haver jugat. I aleshores va passar que la llei de barris havia de tancar, que ja devien ser les 9 i mitja, les 9 i escaig, no? I clar, ens van fer fora. I el que vam haver de fer, pues, és agafar un telèfon mòbil, fer una foto de la posició del tauler. No sé per què no vam senzillament reproduir la partida amb la planilla, però bueno,
les noves tecnologies.
Sí, clar, sí, les tecnologies del telèfon s'han d'aplicar, les escacs també, i vam anar al primer bar que vam trobar obert i allí vam continuar la partida amb tot el soroll i tot, bueno, amb el que seria un ambient de bar, no? Que és tan poc... escaquístic, com qui diu, no?
Recordes qui jugava amb blanques, aquella partida?
Aquella partida amb blanques jugava el Paco, que em va fer un atac panof, ben parit, i jo... i jo vaig intentar defensar-me com vaig poder. I mira, al final va resultar que al final li vaig guanyar.
Que, por cierto, fue un poquito trampa. Porque,
¿por qué?
Porque le llevaron lo que yo le iba a jugar... Y
eso no
y
fue así. Preparó.
Eso sabes que no es así.
Eso
Paco.
No fue así, Paco.
Sabes que no es así.
Eso no fue así.
Eso me dijeron.
Eso fue que ese día no tomaste Herbalife.
La tenía muy bien estudiada, el punto débil de la pano.
Es decir, Paco, jugaste una partida con blancas, peón 4 rey, a lo que Isaac respondió peón 3 alfil, lo que es una defensa
Carocan.
Y tú contrarrestaste con un ataque pano. Que eso que se hace después de peón 3 rey,
C4.
C4, sí señor, un buen ataque.
No, D4, D5.
Bueno, claro, D4 y luego C4.
Sí, exacto, que no lo hemos explicado bien.
Ya.
Aunque también se juega eso de D4, C4.
Sí.
Pero bueno, eso ya sería otra partida.
Venga, una altra pregunta enverinada pel Carlos Ruiz. Carlos, ¿ens sabries dir així de memòria la classificació del grup B?
Doncs la veritat és que no.
Si
no,
que et fas una idea?
El Gerard Vilassaró... Segon, Omar Piqué, i tercer ja ben no ho sé.
Tercer, Alejandro Layunta. Quart, Ángel Zuasti. Cinquè, aquí la medicina del Marc, el Santi. Sisè, en Jordi Guiu. Setè, en Fructuoso. Vuitè, la Laia. I novè, el Javi Ceba. Us esperàveu aquesta classificació, aquestes alçades de Lliga?
Bueno, però jo vull dir que vaig primer però empatat amb el desempat, eh? Que... Bueno, vaig segon però empatat amb el desempat, que estem allà 2-2.
Bueno, al final això conté com a segon, xavó.
Sí, no.
No té més, eh? Vull dir, és el segon i punto.
És que es dona la circumstància, que suposo perquè només han jugat 5 jornades, que el Gerard, que és el que va primer, i el Marc estan empatats a punts, i els dos tipus de desempats que hi ha, les dues estadístiques també estan empatats. Suposem que quan acabi aquesta lliga aquestes estadístiques seran diferents, però està igualtat màxima. Apostes, Isaac, qui creus que guanyarà?
El grup B?
Sí.
Home, no ho sé. És difícil de dir, no? Suposo que el Gerard té més, en aquest sentit, té més avantatge perquè...
T'està picant, Marc.
Bueno, és igual.
Té més experiència.
Ens juguem alguna cosa o què?
Sí, una Coca-Cola. Una Coca-Cola, si vols. No ho sé, és que el Gerard... Home, jo confio en el Gerard perquè té més experiència en el que és el terreny de joc, en el que és el jugar a tornejos, no? En tot això, tota la pressió que suposa. Però també el Gerard de vegades diu, ostres Gerard, què has fet?
Això l'Isaac ho està dient en coneixement de causa, perquè resulta que l'altre dia es van enfrontar a l'Open de Cerdanyola l'Isaac i el Gerard Vilassaró, que és el fill del nostre president, un nano de 17 anys que porta exactament jugant un any i mig, si fa no fa com el Marc. Es van enfrontar i l'Isaac, que és un jugador veterà ja, tot i que només tingui 21 anys, acabats de fer, per cert, per molts anys, Isaac.
Merci.
Que és un jugador veterà, va tenir moltes complicacions per fer taules amb el Gerard Vilassaró. Per això, potser aposta a priori una mica pel Gerard Vilassaró. Paco, tu per quin apostaries? ¿Por el jefe o por el Gerard?
¿Te refieres al de Cerdanyola?
No.
Estamos hablando... ¡Lo para!
Oye...
Apague el móvil, por favor,
Paco. Ya has perdido, Paco.
Ya has perdido la partida.
Ya has perdido la partida.
Hostia, ¿y dónde lo tengo?
Bueno, ignoremos.
Espera.
Seguim
és l'invitado sorpresa. Nos llama.
Seguim si un cas comentant la classificació del grup A. Recordem, el grup D era el grup infantil, el grup C el grup dels pares i aquells jugadors amb menys experiència, i el grup B era el jugador d'aquells jugadors que ja estan agafant experiència considerable, però que encara els hi falta fer el salt qualitatiu. Tot i així, aquest any el grup B és un grup molt igualat, amb moltíssimes possibilitats per tots jugadors. Si passem al grup A, que és el grup més dur, direm que el líder és el jugador aquí present, el Carlos. Hola, Carlos, de nou.
Hola, un altre cop.
Segon és el jugador, que és soci del club, però que no juga al nostre club, però té el dret de jugar a la nostra lliga, l'Albert Segarra, amb 3 punts.
Que xondo.
Tercer és el Paco, aquí present. Has desconnectat el mòbil ja, no, Paco?
Sí, ja.
Molt bé.
Ja.
Amb 3 punts, que segueix a dalt. O sigui, si la lliga acabés ara mateix, tindríem entre nosaltres la medalla d'or i la medalla de bronze. Us signeu ara mateix aquest resultat?
Home, jo evidentment que vaig fer més. Més no puc aconseguir ja.
Tonto no és.
Jo aposto per mi.
Sí.
Quart classificat és en Francisco Javier Agudo, jugador que, igual que el cas de l'Albert, és soci del club però no juga aquí a Ripollet, però clar, té el dret de jugar a aquesta lliga. Cinquè classificat és el nostre president, en Xavi. Setè és l'Isaac, que esperàvem que estigués més amunt, no? Deia el seu rànquing que estigués més amunt.
Tranquil, tranquil, que encara em queden...
Setè, un servidor, que aquest any està com el Titanic, no? Tocat i enfonsat.
És com d'això.
Vuitè, endivineu qui va vuitè? Ho acabes de dir?
Penyella.
Penyella!
I novè, el pobre gigante encara no s'ha estrenat al marcador. Si us sembla, abandonem aquesta...
Home, jo voldria...
Digues, Isaac.
Del grup A.
Sí.
Que vull dir, el grup A, amb aquesta incorporació de gent que ve de fora, vull dir, el Segarra, per exemple, i l'Agudo, que vulguis o no, ha fet alguna sorpresa, no? Guanyant a tu, per exemple, o fent taules amb el Panyella, o coses d'aquestes, jo crec que hi haurà una neteja, en el sentit de que per l'any vinent, el grup A, suposo que gent que del propi club pues no estarà entre els més alts dels jugadors.
Això ho diràs per tu, no? Perquè jo no penso baixar a segona, aquest any.
Jo tampoc, eh?
Ja ens veurem les cares la setmana que ve, ja.
La setmana que ve, ja?
Sí, ens veurem les cares.
Bueno, ja ens les veurem. Preparades, eh?
Continuem el repàs de l'actualitat del Club d'Esquerra Ripollet amb el balanç del que va ser la Festa Catalana, és a dir, el Campionat de Ràpides per Equips 2011, on el Club d'Esquerra Ripollet va estar representat per dos equips de quatre jugadors. El Ripollet A1, representat per en Carlos Ruiz, l'Isaac, en Paco i un servidor, i l'equip A2, representat per en Marc Piqué, en Xavier Vilassaró, en Gerard Vilassaró i en Juan Carlos Gigante. Recordeu aquell fatídic dia, nanos?
Ja veus.
Oi, tant.
Mala actuació dels dos equips del Club d'Esquerra Ripollet aquell dia. Aspiràvem a intentar quedar entre els millors equips de segona provincial i, de fet, vam ser dels últims. Alguna anècdota destacada aquell dia?
Cap.
No, cap ni una.
Home, suposo que...
Les botes per Cornellà era fins trobar
sí,
el posto.
Això va ser la notícia. Era
bé
no?
Que vam allà a l'Hospitalet i a tots els pobres
voltes,
als voltants.
Les voltes per Cornellà per trobar el poliesportiu són indefons.
Bueno, van fer turisme, tu. No, sempre és bonic.
Eren expertos en partides ràpides.
És un altre punt.
La veritat és que jugàvem molt bé. Hi havia un total d'uns 80 equips, el que representen unes 500 persones jugant sota un mateix sostre al pavelló, un muntatge espectacular on el Club d'Esquerra Ripollet no va poder revalidar l'èxit l'any passat, que vam quedar doble subcampions a Catalunya, tant a partides lentes com a partides ràpides, de tercera provincial en aquest cas. Ara, segona provincial, el llistó està molt més amunt. Si us sembla bé, abandonem aquest tema de mal record.
Abandonem-lo.
I seguim parlant una mica de l'actualitat de les escoles. Ja estan les classes a les escoles, estan funcionant. Han començat el Sant Juan, aquí tenim en Marc. Com van les classes de Sant Juan, Marc?
Bueno, de moment tenim dos grups. Un que era el que portava l'any passat l'Isaac, que van una mica més avançats que la resta. I després, pues, altres nois més petits, que són de primer o segon de primària, que els hem d'ensenyar els moviments i el començament dels escacs.
També estan en marxa les classes a l'escola Tiana amb un grup de 8 alumnes i a l'escola Tatxer amb un total de 6 grups, on estem donant classes un servidor i el company Constantino de la Fuente, que aquest any s'ha incorporat. En Constantino és un company que aquest any ha fitxat pel Club d'Escacs Ripollet, que és de Ripollet, que té molta experiència jugant als escacs, tant a nivell comarcal com a nivell regional, i que fins ara jugava al Club d'Escacs La Lira. Aquest any s'ha afegit al Club d'Escacs Ripollet tant com jugador com monitor i està fent una bona tasca al Col·legi Tatxer. Properament s'incorporaran les escoles Escursell, Ginesta, Roser, Claver i l'Institut Lluís Companys. I al gener seguirem amb aquesta tasca de difusió dels escacs a les escoles amb la incorporació de l'escola Gassó Vidal. Ara, deixem el present i mirem una mica en el futur de l'actualitat del Club d'Esquerra Ripollet. Els pròxims esdeveniments que tindrem serà un... Bé, estem negociant per la primera edició del Torneig Infantil de Nadal de Ripollet, on participaran nens que reben classes d'escacs, tant a les escoles com al propi Club d'Escacs. Un torneig que estarà patrocinat per la Unió de Botiguers de Ripollet i que servirà de passada per recaptar fons per la Marató. Aquest torneig segurament caurà la setmana del dia 10 de desembre o 17 de desembre. Què us sembla aquesta iniciativa, Carlos?
Doncs jo crec que pot ser un torneig molt maco on podem reunir molts nens del poble per anar passant unes partides en unes dates tan entranyables com aquestes nadarenques.
Ho faries en obert? A part de gent de Ripollet, convidaries a gent dels clubs veïns de Montcada, Cerdanyola, Barberà?
No sé, potser sent així una col·laboració amb Unió Botiguers i tot això, potser us entraria més amb gent de Ripollet. O sigui, si vingués algú de fora tampoc l'exploraria directament, però sí que reforçar que el nostre objectiu sigui gent de Ripollet.
Els premis, tenim pensat que els premis siguin joïnes, no? Amb aquesta època nadalenca que s'aproxima. Què et sembla aquesta iniciativa de canviar els tradicionals trofeus per joguines en ordre de la jerarquia segons la classificació? I a més, tot sigui dit, de col·laboració amb la Marató, la inscripció de cada nen serà un preu simbòlic d'un euro que estarà dedicat a la Marató de TV3 aquest any. Què us sembla aquesta nova iniciativa de fer aquesta inscripció simbòlica d'un euro i a més els premis siguin joguines? Marc?
Bueno, les joguines sobretot pels nens perquè tinguin com un petit incentiu o que es motivin més i bueno, tot el que siguin iniciatives a l'hora de recaudar diners, pues benvingut sigui.
A més cal dir que aquest torneig començarà a ser com una mica d'escalfament pels campionats escolars d'escacs que es faran tant a nivell del Consell Català d'Esport com de la Federació, que s'organitzaran a les escoles de Ripollet com a organitzadors juntament amb altres pobles, amb altres clubs. Per exemple, a partir de gener a l'escola Escursell tindrà lloc dues rondes dels campionats comarcals d'escacs del Vallès Occidental. Aquests campionats, com bé sabeu, tenen una mica menys de nivell que els de la federació i serviran perquè els nens que fan classes a les escoles puguin agafar ritme de competició i intentar classificar-se per les fases provincials, que seran al març a Calella, i les fases regionals, que seran a Setmana Santa a Salou. Veieu algun nen preparat per assolir aquesta fita?
Per la part de l'UCEC o per la part de la federació?
UCEC.
Doncs crec que de l'UCEC sí que hi ha nens que poden estar molt preparats, nens que tenim ja a les classes de la Lliga de Barris, que podrien assolir com a mínim la classificació pel provincial i potser algun podria arribar al final de Catalunya.
Efectivament, els nens que estan rebent classes a les escoles tenen algun suficient nivell com per intentar assolir aquesta classificació per com a mínim la fase provincial. Recordem que aquesta fase comarcal es faran dues rondes al col·legi, a l'escola Escursell al gener, i dues rondes a Badia. Són quatre partides en total i les partides seran sense apuntar i amb un ritme de joc inferior al que seria l'oficial de la Federació Catalana. I després, a part d'aquests comarcals, tindran lloc els de la federació, que aquests són molt més alt, que on el Club d'Esquerra Ripollet es veurà representat per jugadors ja federats i amb experiència en campionats del nivell. Què us sembla aquesta aposta que està fent aquest any Ripollet com a esport escolar dels tornejos d'escacs de l'UFEC?
Doncs crec que està molt bé que afavorim que els nens d'aquí del poble puguem jugar aquestes rondes aquí a casa seva, gairebé, com aquell diu. Llavors és una manera molt important d'engrescar els nens que potser no tenen un nivell tan alt com per anar als comarcals de la federació i poder jugar un torneig que encara que no sigui tan oficial com els altres o tan seriós, sí que és una bona iniciació per ells.
Perfecte. Alguna opinió més sobre aquest tema dels col·legis? No? Doncs si us sembla bé, passem a més actualitat. El mes de desembre, que serà un mes molt concorregut per aquest torneig que hem dit del primer torneig infantil de Ripollet la cloenda de la Lliga Social, que serà el dia 18 de desembre a la tarda al Centre Cívic Can Mas.
En pica-pica?
Evidentment.
Ah, val.
Es farà un torneig de ràpides entre els socis. Després, l'entrega de trofeus d'aquest torneig i durant l'aperitiu es farà el lliurament de premis de la Lliga Social. L'any passat, si no recordo malament, algun de vosaltres va obtenir premi, no?, en aquest torneig social d'escacs ràpids?
Sí, jo en el de ràpids, sí.
Quina posició vas quedar?
Crec que segon.
I l'any anterior, la primera edició?
L'any anterior, primer.
Molt bé. Isaac, tu has guanyat alguna cosa en aquest torneig?
En el torneig de ràpides no
el social.
Ah, el social sí, vaig quedar segon. Empatat amb tu, suposo.
Evidentment.
Sí.
Recordeu que a més d'aquest torneig que es farà el dia 18 de desembre, que farem entrega de premis i la festa social, tenim pendent una nova iniciativa, bueno, la segona edició del sopar de Nadal del Club d'Esquerra Ripollet. Què us sembla aquest sopar? Hi assistireu?
Quines dates has dit que era això?
Dissabte 3 de desembre, aquí a Ripollet.
Suposo que sí, no hi haurà cap problema.
Vosaltres assistireu,
sí,
Paco?
Claro que sí.
Tenéis una sorpresa, ¿eh? Tenéis, el club os dará un pequeño obsequio.
Ah, pensava que deies que el sopar el pagava el club.
No és tan gran la sorpresa, no?
Tant de bo, tant de bo. Serà una ocasió, si més no, per fer pinya, per veure, per veure'ns tots, que durant l'any no tenim ocasió de coincidir.
Això sempre fa il·lusió. I fer unes ràpides també, de pas.
Allà, al restaurant? Molt bé.
Ja.
M'he quedat una mica...
Unes partides fent perides.
Per la gent que no ens està veient, la cara que ha fotut l'Eloi quan acaba de deixar l'Isaac és el que ha fet que s'estigui allà.
Cal reconèixer que l'Isaac, si és tan bo jugant escacs, és perquè és un autèntic malalt dels escacs. Escacs a casa. Escacs a la universitat.
I encara no t'he dit que aquest cap de setmana que he estat a Lleida me n'he portat més llibres de casa que cap aquí per poder estudiar.
Més llibres? Però tu no estàs fent una carrera? Diuen aquí els companys que ens acompanyen, diuen que no, que l'Isaac es dedica única i exclusivament als escacs.
Home.
No, jo posaré en dubte, perquè si l'Isaac ens ensenya el seu màgic currículum de filologia clàssica, veurem que l'Isaac és un home completament sobrat
i solvent. Solvent és una altra qüestió que...
Això de solvent ho discutiríem.
Sí, sobretot per a la gent de lletres i que es dedica als escacs.
En aquests temps que corren, la veritat, això de la solvència...
Sí, sí. Però es fa el que es pot, no? Que per això estem.
I per últim, per acabar aquesta primera part del programa, seguint amb l'actualitat del club, només mencionar a la participació com van els nostres jugadors a l'Open d'aquí, del poble del costat, de Cerdanyola. Com anem, Isaac, a Cerdanyola?
Bueno, he d'admetre que no hem començat amb bon peu, perquè és el primer torneig que es fa després d'un llarg estiu sense tocar peça, sense tocar gairebé els llibres. L'única cosa que feia referent als escacs potser era veure alguna partida per internet, que això sempre m'ha agradat i sempre, no sé, és entretingut, i jo sempre ho trobo bastant didàctic, no? Veure què fa altra gent per trobar-li els errors, trobar-li els punts forts, no? I després intentar aplicar-ho, però clar, si no jugues, què vols aplicar? I aleshores ens trobem amb aquesta mancança, començant el curs, la temporada, que a l'octubre veiem que ja gairebé no ens recordem ni del joc posicional, ni de trobar-li els punts febles al contrari, i de vegades ni de moure les peces.
Pareix 5 cèntims, com va aquesta classificació momentània a l'Open de Cerdanyola. Tenim representants del club d'Esquerra Ripollet al grup B de l'Open de Cerdanyola. Per trobar el primer representant del club d'Esquerra Ripollet a aquesta classificació, quan s'han disputat 4 rondes, recordem que són 8 rondes, són 8 partides lentes, 8 dissabtes, el primer classificat en aquest cas, ni m'ho crec, eh? Jo crec que això és una il·lusió òptica. El 8è classificat de moment és un servidor, que està a la posició número 8 d'aquest grup B, amb 3 a 4. Estalvia't els aplaudiments, perquè no crec que duri gaire aquí. El següent classificat de la gent de Ripollet és el número 22, recordem que són 70 participants, número 22, el Paco. Paco, entraste tarde, pero entraste fuerte.
Llevas... Bueno, entré con una partida menos, uh-huh. Y de tres yo son 2.5.
Llevas 2.5.
De tres.
Está muy bien, te veremos por ahí arriba, te enfrentarás aquí con los compañeros aquí arriba.
Si gano este fin de semana, pues estaremos por ahí arriba.
Muy bien. Si seguimos bajando un puesto más para abajo, un lloc més a baix, el número 23 és el jove Gerard Vilassaró, que està fent un bon torneig. Li pot donar fe que aquest noi està millorant a passos agegantats. Sí, t'ho recordaré sempre.
Recordo.
Justament per sobre d'un vell conegut, el jugador del Sant Cugat, en Jordi Corretja.
És
curiós, no?, que de moment el Gerard vagi per sobre de grans jugadors com en Jordi.
Que cal recordar que... va guanyar quasi totes les partides al Perequip de l'any passat.
Menys la teva.
Menys la meua. Toma.
Mira com ho recordarà sempre. Si baixem al número 29, trobem un altre jugador de Ripollet, en Jesús Panyella, que va començar molt fort, també. Però és que el pobre el tenim desmotivat. El tenim desmotivat.
Mala suerte.
Ah, no, no. Però...
Como dice él.
Mala suerte.
Es que tinc mala sort.
Però t'he saltat, Isaac. Veus, amb la conya t'he saltat. Estàs al número 28, un per sobre del Panyella. Encara estàs per sobre del Panyella, eh?
Esperem mantindre això. El que passa és que com que aquest cap de setmana hauré de faltar, segurament m'agafi i ell també m'ho recordi. Estic per sobre teu.
Últimamente no tengo suerte.
I el número 53 contra tot pronòstic, sobretot perquè partia del número 1 del rànquing. Número 53 i el jugador del club d'Esquerra Ripollet, el Constantino de la Fuente. Carlos, creus que el Constantino refarà després d'aquesta ensopegada? Porta un punt només, de 4.
Doncs jo no sé com pot portar tan pocs punts amb el nivell que té, la veritat, amb aquest torneig. Jo m'esperava que estaria més o menys com vosaltres si jugava.
Sí, perquè de fet, fins i tot el Xavi va per davant seu. El Xavi va al número 38. S'està refent després d'un inici desastrós. Per l'oració de l'Open de Saranyola, us esteu passant bé aquests dissabtes, sí, a la tarda?
Sí,
jo crec que són entretinguts
i esperem durar bastant. Bé, Fran, si et sembla, posem una cançó, un tema de la Índia, que és el lloc originari dels escacs, una cançó de Bhangra. Endavant, Fran, fins ara.
Ostres.
Hey!
Bé, seguim ara ja no tant en l'actualitat d'aquí de Ripollet, sinó que seguim una mica amb l'actualitat dels escacs catalans. Com sabeu, Catalunya és un rosari molt ampli de tornejos d'escacs i hauríem de destacar uns quants, perquè si els haguessin de dir tots no acabaríem mai. Comencem, sobretot, destacant el torneig al Casino de Barcelona d'aquest any 2011, en la victòria final d'Ivan Salgado. Us esperàveu aquesta victòria final d'Ivan Salgado al Casino de Barcelona?
Jo, la veritat, és que no esperava res, perquè no sabia ni qui jugava, ni qui jugava, la veritat.
El torneig al Casino de Barcelona és un torneig molt fort, on sempre hi ha convidats, són tots tutelats internacionalment, grans mestres, sobretot, que compten la presència de grans mestres catalans, espanyols i internacionals que són o han estat una eminència dels escacs internacionals entre els 100 millors del món. Concretament, aquest any els participants eren el jugador, el gran mestre de la Unió Gracienca d'Escacs, el jugador Daniel Alsina, el jugador andorrà, el gran mestre Òscar de la Riba, el jugador veneçolà, molt jove també, si fa no fa té la vostra edat, veneçolà, que fa sempre el circuit català, el gran mestre Eduardo Iturrizaga, el jugador també que juga al Montcada català, el gran mestre Marc Narciso, el jugador del Lleidatà, que és un gran mestre i que juga actualment a l'Escola d'Escacs de Barcelona, en Josep Oms, el gran mestre molt conegut del Cerdanyola del Vallès, en Fernando Peralta, l'Ivan Salgado, que ha estat el campió, gran mestre gallec, molt jove, per cert, que té 19 anys, i una eminència dels escacs que portava molts anys retirat, però ara que ha tornat a la pràctica, el gran mestre estadounidenc d'origen oriental, Yasser Serawan, juntament amb un altre jugador, el jugador israelià, el gran mestre Ilias Mirin, i un veterà, un gran mestre canadenc, el Kevin Spraggett. Ivan Salgado, campió. Us esperàveu que fos Ivan Salgado o donàveu algun punt més pel canadenc Kevin Spraggett o per Yasser Serawan o potser per Daniel Alsina?
Hombre, realmente ha sido una sorpresa. Es un gran jugador, pero no se esperaba que fuera el vencedor del torneo. Y lo más importante, que parece ser que ha conseguido la primera norma de gran maestro.
Ivan Salgado es ya gran maestro. Estamos confundiendo ahora con Álvaro Alonso, que es el campeón de España. Ahora estamos hablando del torneo Casino de Barcelona.
Ando un poquito perdido yo.
Os faig 5 cèntims aquí, és Ivan Salgado, pels que no el coneixeu.
Vinga, som-hi.
Ivan Salgado va néixer a Ourense l'any 1991. És més petit que vosaltres, eh? Va ser gran mestre als 16 anys. Qui pogués ser gran mestre als 16 anys? Subcampió d'Espanya sub-14 l'any 2003 i 2005. Subcampió d'Espanya sub-16 l'any 2007. Campió de l'Open Internacional Ciutat de Sant Sebastià el 2008. Subcampió del món, heu sentit bé? Sub-18 el 2009. Campió d'Espanya sub-18 el 2008. Jugador de la selecció espanyola i s'ha classificat per la final de la Copa del Món de la FIDE, aquest any 2011. Calleu ja, que és Ivan Salgado o no?
Ostres!
Doncs ha estat el guanyador del Casino de Barcelona. L'any passat va ser subcampió, es va quedar les ganes, i aquest any...
Home, amb aquest currículum... Amb aquest currículum ja podia ser.
Passem a un altre important campionat, que és el Campionat d'Espanya, absolut, per jugadors de més de 18 anys, que portava 8 anys seguits guanyant-lo el gran mestre Miguel Illescas, el fundador de l'escola Edami.
Amic nostre, sí.
Miguel Illescas. Bueno, no sé si sabrà qui som, però en tot cas...
Ja li donaré referència.
Una factuosa salutació a Miguel Illescas.
Jo l'estic subvencionant fent la col·lecció aquesta seua.
Saps quin elo té el Miguel Illescas actualment? Elo FIDE? 2600.
Bueno, com el meu amic Mirzó.
El Mirzó, té 1400?
Ostres.
Ah.
Ostres.
Doncs l'Àlvar Alonso, que és un jove jugador natural de les comarques gironines, que fins fa poc jugava a Figueres, aquest any està fitxat pel totpoderós club d'escacs Sabadell, té 2501 de lo FIDE, i fins ara era mestre internacional. Ja és tota una sorpresa que el campió d'Espanya sigui un mestre internacional. Gràcies a aquest campionat, amb només 19 anys, aquest xiquet té 19 anys, ha aconseguit la seva primera norma de gran mestre. Recordem que paral·lelament a aquests tornejos també s'estan disputant tornejos a Santa Margarida de Montbui els divendres a la nit, tornejos a Llinars del Vallès i també a altres comarques de Tarragona Lleida i Girona. Moltíssims tornejos, eh? No ens pararem a fer èmfasi perquè són moltíssims. Tant de partides lentes com de semiràpides com de ràpides.
Sí, sí.
Un altre torneig que mereix molta atenció, que aquest sí que mereix menció, és el Campionat de Catalunya per equips d'edats, és a dir, dels nens. Són equips de 4 jugadors que representen els diferents clubs i escoles de Catalunya organitzats per la federació a un hotel de Vilaseca, de Salou. Si hem de mirar la categoria per Benjamí, sub-8, el primer classificat ha estat l'equip del Llinars del Vallès. El segon classificat ha estat el Paon i el Paó. I el tercer, el Tres Paons. Equips molt potents amb unes pedreres potentíssimes. Tant de bo, algun any, el club d'Esquerra i Poguet tingui pedreres tan potents com la de Llinars, el del Paon i el Paó i el Tres Paons. Si passem a categoria sub-10, els benjamins, el primer classificat, contra tot pronòstic, ha estat l'equip format per 4 jugadors benjamins de la Lira de Barcelona. L'equip del un club d'escacs que està situat al barri de Sant Andreu. El segon classificat ha estat el Tarragona i el tercer, un altre cop, el Paona i Pau. Si passem a la 20, sub-12, el primer classificat han estat els nostres veïns, el Serranyola del Vallès, amb un jugador ripolletenc, l'Adrián Jiménez, entre les seves files, un equip potentíssim, sub-12, que ha guanyat sense cap problema aquest campionat de Catalunya per equip sub-12. En segona posició tornem a trobar un equip del Paona i Pau, en aquest cas el Paona i Pau A, i en tercera posició, també contra tot pronòstic, però amb dos germans que estan progressant moltíssim, els germans Salagran, el Gerunda. Sub-14, on els jugadors ja comencen a tenir un nivell molt, molt, molt fort. En primer lloc, l'equip format pel Llinars. En segon lloc, també els nostres companys de Cerdanyola. I en tercer lloc, el Pone Pau. Sembla ser que el Pone Pau ha pescat premi totes les categories.
Sí, sí.
I hi ha el sub-16, on els jugadors ja tenen un nivell del qual distem nosaltres lamentablement moltíssim. En primer lloc, un jugador que, tot i que els jugadors siguin encara categoria cadet i tinguin 14, 15, 16 anys, tenen jugadors fortíssims, la majoria d'ells titulats. En primer lloc, el Sabadell, en segon lloc, el Figueres, i en tercer lloc, el Sant Andreu A. Algun comentari respecte a aquest campionat d'edats, en el qual aquest any el club d'escacs no s'hagués representat encara? Carlos?
Doncs jo puc dir que com a jugador els cops que he jugat aquest torneig, la veritat que és un dels tornejos més macos, perquè hi vas allà amb els teus amics i si és com en aquest cas que és un cap de setmana, és com estar una mica jugant i una mica així d'esbarxo. I realment jo crec que espero poder estar aviat com a club tenint equips dintre d'aquest torneig.
Tu t'imagines un equip, per exemple sub-10, format pel Gerard Herrera, l'Adrià, el Sergio Pérez i un altre jugador del club? Creus que aquest club podria lluitar per estar allà damunt amb sub-10, categoria sub-10?
Jo crec que podríem fer un bon paper. Potser estar amunt seria difícil perquè els equips aquests ja amb nens de 10 anys ja són nens que tenen un nivell fortíssim, però jo crec que un bon paper sí que el podríem fer allà.
Ens haurem de plantejar l'any que ve per enviar un equip com a mínim a les categories més petites, que és on tenen més possibilitats.
Pròxima proposta.
Seguim mirant cap al futur. Ara els propers campionats per equips que es disputaran seran el Campionat de Catalunya per equips, que són de partides lentes. Comptarem amb un equip a segona provincial, aquest any segurament el grup del Bages, i un equip i tres equips a tercera provincial. Aquest tema del per equips m'ha recordat que d'aquí 10 dies hi ha una assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, que es votaran moltes propostes, i sobretot pel que fa al tema reglamentari del per equips. Una de les propostes que es votarà del per equips serà intentar que els equips de segona provincial no siguin de 8 jugadors, sinó de 6. Si us sembla bé, iniciem un petit debat sobre aquest tema. Què us sembla això de la reducció dels equips?
Una qüestió de diners.
Diners.
Segurament, però així suposo que els clubs, al fer els equips més reduïts, fan més equips, aleshores.
Carlos, no, què en penses d'aquesta mesura?
Clar, jo crec que potser sí que la idea en un principi pot anar per aquí, però realment no sé si serà profitós, perquè si també són equips de 6, el que es fan també al final necessites menys jugadors i potser al final s'acaben fent els mateixos equips als clubs i els clubs federen menys jugadors per jugar per equips. Per tant, potser a la llarga no els haurà compte fer això.
De fet, aquesta és l'única mesura que ens afecta, però hi ha més mesures, com per exemple ampliar la segona divisió a 4 grups, eliminant el playoff. Aquesta mesura encara no ens afecta perquè són clubs que estan molt més amunt que nosaltres. I després hi ha una mesura molt curiosa que diu: dar el descenso a un equipo de una territorial por los méritos contraídos en forma de alinear más o menos jugadores, pero en el claro agravio de olvidarse de la territorial de Barcelona. Aquesta mesura és polèmica, sens dubte. És a dir, que equips ascendeixin pel fet de mantenir alineacions regulars, que no hagin modificat gaire les seves alineacions, que no hagin tingut taulers vacants, i la sorpresa, deixen exclosos els equips de la territorial de Barcelona. Si haguéssiu de votar, vosaltres fóssiu assemblearis ara mateix d'aquesta assemblea de la federació, sobretot aquestes dues propostes, primera, la dels equips 5 de 6 en lloc de 8, i mirar que els equips pugin per eleccions regulars, votareu a favor o en contra d'aquestes dues propostes, Isaac?
A mi la segona és que jo no entenc el per què. Vull dir, bueno, sí, està bé això de com una manera de agrair l'estabilitat d'un club, no? De que hi hagi una certa constància en els jugadors, que s'esforcin en vindre cada diumenge, perquè hem de tornar a dir que això és una cosa que costa molt sovint, perquè aixecar-te les 8:30 o més d'hora per anar a jugar i després tornar ja és una feina, però fins al punt de pujar un equip només pel fet de que tingui una regularitat en la seva alineació, jo no li trobo el què.
Paco, la medida de que los equipos de segunda provincial, que es nuestra categoría, pasen de ser de 8 jugadores a 6 jugadores, ¿lo ves bien, eso?
¿De 8 a 6?
Sí.
Sí, yo lo veo bien porque conseguir 8 jugadores de buen nivel para asegurar los puntos es más complicado. O sea, en Andalucía se juegan equipos de 4.
Es decir,
entonces un término medio, 6 estaría bien.
¿Y tú, Carlos, pensa que esta mesura es pot beneficiar o perjudicar que els equips siguin de 6 en lloc de 8 jugadors?
Clar, és que dependrà, jo crec, també de les circumstàncies de cada any. Jo crec que per l'equip, per tenir millors resultats, potser si fossin de 6 més que de 8, podrien tenir un equip més compacte que no l'equip de 6. Clar, si això també l'hem de sumar, que hem de fer més equips per darrere i coses així, no sé, és una cosa compensar l'altra.
A nivell de transport, a l'hora d'omplir dos cotxes, com ho veus?
Doncs això sí que és cert, que quan menys gent hi ha a l'equip, menys toquem per pagar, o sigui, hem de pagar més.
No obstant, jo també veig que a títol individual per a un jugador també pot ser negatiu, perquè et pots sentir exclòs si, per exemple, estàs a la llista de l'alineació, estàs en darrere. Clar, a títol individual potser a molta gent li afectarà i farà, pot fer que deixi els escacs per aquesta mesura.
Marc, abans que adormis, que et veig una mica ensupit.
Ensupit.
Hem parit. Digues, Marc, aquesta mesura, com et sembla? Tu que ets un d'aquells jugadors que entrava i sortia de l'equip A per jugar al B, al C, jugadors itinerants.
A la banqueta.
Home, sobretot, és el que comentava l'Isaac, que a l'hora de, per exemple, algun jugador que ocasionalment per alguna baixa de primer equip pues, pugui suplir algun cap de setmana i així promocionar-se una mica, aprendre més, amb aquesta mesura, bueno, pràcticament sempre juguen els mateixos.
Bé, si us sembla bé, tanquem aquest debat. Veig que no hi ha gaire convicció per aquestes noves mesures. I aquesta part final del programa la volíem dedicar per parlar amb el Paco. Hola de nuevo, Paco.
Hola, què hi
ha? Heu de saber que els habituals que us acompanyarem els dijous serem un servidor, l'Isaac, el Carlos i el Marc, i anirem tenint convidats. Paco, tu com a invitado especial d'hoy, com hemos podido ver, hoy no hemos traído a ningún gran maestro, no hemos traído a ninguna eminencia, a ningún pedagogo, ni directivo, ni nada. Contamos contigo, que eres igual de importante, eres un jugador veterano.
Explícanos, hombre, muchas
gracias. Un poco, así, en dos minutitos, tu trayectoria ajedrecística desde que empezaste ahí en Andalucía hasta ahora.
Bueno, yo estaba practicando ciclismo cuando, pues, cambié ese deporte, lo cambié por el ajedrez. Empecé desde lo básico y llegué a tener 2000 y algo de lo nacional. Jugué muchos torneos internacionales y verdaderamente, pues, a base de estudio y a base de sacrificio, conseguí de ganar a personas que teóricamente tenían un nivel bastante más alto que el mío, ¿no? A nivel ya de jugadores de prestigio como de Elo. Yo tengo una idea que me gustaría, pues ya que se trata de fortalecer el equipo de adultos o el equipo A, ya que los chavales están recibiendo, los niños me refiero, están recibiendo clases, yo creo que a nosotros nos vendría bien ver la viabilidad de recibir clases de un gran maestro.
Eso es una gran idea que tenemos en mente y esperamos llevarla a cabo en esta misma temporada, que aquellos que sabemos un poquito más, que los pequeños, también recibamos clases para que luego podamos transmitir esos conocimientos. ¿Te gustaría, no?
Volver, sí, por supuesto, y a la vez pues de transmitir esos conocimientos a los jóvenes, pues a la vez también fortalecer el equipo A para conseguir de entrar en primera este año, si es posible. Ya el tiempo se nos echa encima, pero aún queda tiempo y un mes y medio de clase de un gran maestro nos vendría fantásticamente bien.
Bien, Paco, se nos ha echado el tiempo encima. De todas formas, decirte que es un placer contar contigo en el club. Es muy bonito tener aquí en Ripollet un conglomerado de jugadores procedentes de muchas partes, tanto de España como de Cataluña. Tenemos gente de Lleida, gente de Cádiz como tú, y gente que viene, pero que no deja de vivir en Ripollet. Creo que es una gran suerte esta. Chicos, señores,
venga,
en día de hoy.
Hasta bonica avui.
Així que, escaquimat al programa número 2. Molt bona nit.
Escaquimat!